I històries del boi amb Ernest Nogués. Bon dia, Ernest.
Hola, bon dia.
Va, no parlarem de la calor avui,
no.
Que ja arriba l'hivern aviat.
Sí, estem a mig estiu, per lo menys.
I tant, i tant.
Sí, sí,
per
sí.
Tant, ja...
Ja ho tenim quasi guanyat.
Sí, sí, sí.
Què hi farem?
De què parlarem, Ernest?
Sí, no estem mai contents amb el temps, eh?
No,
mai estem
no.
Contents.
La qüestió és que ens queixem.
Sí, som queixons de mena, els humans. Què hi farem? Rondinaires. Bé, avui parlarem d'un article doncs, dintre la secció dels nostres homes i dones, no? D'aquesta secció que dediquem a rodencs i rodenques que s'han destacat per alguna cosa en favor del municipi, no? Que també tots els que han sortit s'ho mereixen i molts que no també haurien de sortir, no? Perquè tothom té alguna cosa que explicar en benefici del poble. Bé, en aquest cas parlem del que hi ha escrit, no?
Uh-huh.
El que hi ha escrit és un article que es va publicar a la primavera de 2006, el número 16, signada per Joan Parés i Güell, i dedicada al seu oncle, Josep Parés i Figueres.
Molt bé. Doncs explica'ns.
Bé, Josep Parés i Figueres, per qui potser hi haurà gent més jove que no l'haurà conegut, és el pare de Josep i Maria, Parés, no? Els del xiringuito de qui vaig a la platja, marit de la Lourdes, no? Una persona realment que va ser molt, molt, molt estimada dintre el poble, jo el recordo perfectament, no? I va ser, evidentment, quan surten el boi, sempre mor ja, no? Va ser, quan la seva mort va ser molt sentida, realment un dol al poble, i sobretot per la bona persona que era i per la seva joventut. Bé, amb això ja hi arribarem, no?
Uh-huh.
Bé, el Josep era fill de l'Enric Parés, pagès i hereu de Cal Moliner, i de Maria Figueres Arall, que era descendent de Creixell de la Masieta. Va néixer el 29 d'abril de l'any 1930 a Cal Lluís. Cal Lluís va néixer en una casa que avui en dia no existeix, que està situada al costat, estava situada al costat de Cal Niceto, que es va enderrocar l'any 87 per fer la plaça doncs, que hi ha avui en dia. Ell va néixer en aquella casa, doncs, per tant, si era de Cal Lluís, era una casa de lloguer. Els seus pares, com han dit, van tindre amb ell amb el Josep i dos germans més, en aquest cas més grans, el Joan i la Lourdes. El Josep, doncs, com va néixer l'any 30, per tant, és un nen que va viure les penalitats de la Guerra Civil, no? En 6 anys que tenia, doncs, ja va viure les penalitats de la guerra i a l'adolescència, doncs, la postguerra, com tants nens i nenes del que els hi va tocar de la seva època. Va anar a escola a Roda amb el mestre Rafael Pardo, un mestre mític, no? Que va estar en dues etapes, abans de la guerra i després, abans de la guerra amb un tarannà i després de la guerra amb un altre. No cal especificar, ja s'entén, no? Potser té ja més bons records d'abans que després ja... Amb les circumstàncies, ja dic, no es pot jutjar les coses en l'òptica actual, no? Vull dir, els moments es viuen segons les circumstàncies que hi ha, no és per criticar ningú. De totes maneres, és un mestre que va deixar un bon record al poble. Va anar a l'escola, però aviat l'ha d'haver de deixar ja de ben jovenet perquè a casa feia falta la vinya i aviat es va posar doncs, a fer de pagès amb el seu pare a les vinyes que portaven del Torrent, de la Masieta, de l'Abanà i de Cal Foix. Eren vinyes que segurament que eren rabasses que portaven ells.
Mm-hmm.
El Joan, el seu nebot, ens explica anècdotes doncs, de com era el poble en aquella època i diu que a la festa major de l'any 1947 el futbol, que era l'esport rei, ja, que és estrany, no?
Sí, sí, a mi em sobta molt.
Sí, jo sobretot quan miro les notícies, l'esport s'emporta el futbol el 90% del temps i l'esport, les telenotícies, déu-n'hi-do, la cultura no, aquest teatre, etc.
No interessa.
No gaire. Jo l'esport, bueno, jo faig canvio de canal, és igual, són coses meves. Ja.
Passes al Telecinco.
No. A vegades el que faig és tancar la tele i posar-me a llegir, la veritat.
Doncs
ben fet. Telecinco, jo aconsello doncs, que més valdria que ens deixéssim d'aquests canals tan bé.
Sí.
Sí, oi? Amb el to ja em sembla que ja ho val tot.
I tant.
Cultura i Telecinco estan absolutament brallats.
Sí.
La teleporqueria i Telecinco sí, venen molt bé. Sí. Deixem-ho, va. Parlem de Josep, que és molt més interessant.
Sí, home. Eh?
Doncs bé, aquella festa major de l'any 47, doncs es veu que hi havia, perquè el Josep formava part del jovent d'aquella època, hi havia un partit molt interessant programat de Torredembarra i Salomó. I com era tradició, una tradició que també hem perdut, per la festa major cada any plovia. i aquell any va començar a ploure salts i barrals. Resulta que aquest partit estava a punt de fer, es feia a l'antic camp de futbol, on hi ha el carrer Marinada ara, que ho vam comentar un dia, que era tot un barranc ple pedregós i en pendent i tot el que vulguis, però era un partit que s'havia de fer, era esperadíssim, devien ser molt bons els equips i plovia tant que d'això és que no els cotxes, és a dir, que els veïns dels dos pobles, els jugadors dels dos pobles no arribaven. Els de la Torre venien amb cotxes, van quedar embarrancats a Creixell, els de Salomó en tren es van quedar embarrancats, però pel que sigui, a l'hora de començar, hi eren. No ho explica el boi, no ho explica el Joan, com van arribar, no ho explica. Explica que totes les dificultats que van quedar embarrancats, els jugadors, a l'hora van ser roda. I diu que es van vendre, això és com increïble, eh? 1.000 entrades. Mil entrades amb roda l'any 47, un poble de 600 habitants. Es van vendre 1.000 entrades, a 5 pessetes l'entrada. Imaginem, 5.000 pessetes, un fortunón de l'època. I aquesta recaptació d'aquest futbol doncs, va servir perquè aquest jovent, entre ells el Josep, paguessin les orquestres de la Festa Major, en aquest cas l'orquestra Planes de Martorell, que cobrava 3.000 pessetes per tocar el primer dia, el segon, tarda i nit, no? Doncs va servir per pagar l'orquestra i altres despeses de la Festa Major, perquè si en van fer 5.000, doncs va servir per això. Aquesta orquestra, les Planes de Martorell, actuava Rudi Ventura, que va ser un mític trompetista, no? Que Roda va vindre moltíssimes i moltíssimes vegades, un trompetista reconegut arreu de la nostra terra, eh? Bé, el Josep va fer el servei militar de Barcelona, al quarter d'infanteria Jaén número 25, i diu que va ser caporal Furriel, Cabo Furriel, i estava a l'oficina, no?, portant els comptes. Bé, ja tirem més endavant, l'any 56 hi va haver unes gelades molt intenses a Catalunya, a Roda, jo tota la vida ho he sentit explicar, que van matar els garrofers, no?, aquestes gelades van ser les més importants que recorden. En aquesta època, al matar doncs, els garrofers, doncs ells van deixar la rabassa de la Masieta i van comprar un terreny a la Barquera, no? I aquest terreny va ser doncs, pel Josep, perquè també hem d'entendre que la família eren els tres germans, hem dit el Joan el Gran, la Lourdes i el Josep, que era el petit. Per tant, què vol dir? Una casa pagesa, l'hereu era el Joan el Gran. Per tant, pels altres germans se'ls donava una quantitat de diners, el dot, i s'ha acabat. Però, en aquest cas, doncs, aquesta terra doncs, la van comprar i ja va ser amb la intenció que fos pel Josep. El 10 d'abril de l'any 1958, el Josep es va casar amb una noia rodenca, Lourdes Soler i Pujol, i es van anar de viatge de nuvis a Saragossa i Madrid. Déu-n'hi-do, també l'any 58 doncs, era un bon viatget, eh? Un viatge maco. I diu que no van voler, recalca el Joan, no van voler visitar el Valle de los Caídos, avui tan de moda, no? Sí. Vull dir, tan de nom, últimament que se sent anomenat tant ells, doncs per les seves ja idees, ja que no compartien el que significava aquest monument, no es van negar a anar-hi, no? Perquè era el típic anar a Madrid, l'Escorial i el Valle de los Caídos. Això era la visita que no podia fallar quan visitaves la capital de l'estat, no? Ells es van negar a visitar, no? Pel que significava doncs, aquest monument. Quan van tornar a Roda, es van trobar amb la desagradable, i desagradable és poc, no, la tràgica mort de la mare del Josep. És a dir, va morir mentre ells estaven de viatge de nuvis. És terrible, no?, arribar a casa i trobar-se amb una notícia així. Bé, el jove matrimoni es va instal·lar a Cal Cigró, una casa del carrer del Pou, no?, aquell carrer toca molt a propet de Cal Gassó, aquell que fa aquella baixada. Doncs ells es van instal·lar doncs, en aquella casa de lloguer, i l'any 1959 els hi neix el Josep, el seu fill, no?, el Josep, i des de l'any 61 es traslladen doncs, a la casa que avui en dia és la casa familiar, no?, del carrer Sant Salvador, on neix, doncs, la Maria, no? Per tant, el Josep i la Maria, estimats companys d'Auca Teatre, amics, no? Amics de tota la vida. I des d'aquí s'hi senten igual que la Lourdes, persones que estimem i estimo en particularment molt, eh? Bé, aquí, doncs, el boi ens explica també, ens diu una mica del tarannà, doncs, de com era el caràcter del Josep, no? Diu que el Josep és recordat com una persona molt observadora, xerradora, detallista. La seva dona, la Lourdes, va ser modista. Jo ja ara parlo amb paraules de la meva mare, que deia, sempre m'havia dit que la Irene Grandalera i la Lourdes Soler doncs eren de les millors modistes de Roda, dues de les millors. Bé, que s'hi van dedicar doncs, pràcticament tota la seva vida doncs, a aquesta feina. diu que, doncs, que amb la seva dona li portava, doncs, revistes de moda, no? Perquè la Lourdes sempre estava tan ocupada, tenia molta feina, perquè abans les dones no anaven a comprar el vestit, no existia, això havien de fer amb les modistes locals. I anava tan ocupada que ell se l'encarregava, doncs, de portar-li les revistes de moda, per treure els figurins, etc. Diu que era una persona curiosa, molt manetes, amb molt mala lletra i mal dibuixant, i que li agradava escoltar molt la ràdio Piranaica, aquella ràdio prohibida pel franquisme, no? Que si s'escoltava havia d'escoltar de tapadillo, que no ho veies, que ningú se n'adonés, no? Bé, doncs aquest era el caràcter, no? Una mica el caràcter com era el Josep, no? Bé, l'any eren molt curiosos, tant el Josep com la Lourdes, no? Diu que l'any 69, l'any que va arribar l'home a la Lluna, doncs es van aixecar molt, molt aviat, doncs, per anar a veure la retransmissió en directe al casino, les poques televisions que hi havia al poble. Ells es van aixecar la matinada per anar a veure, doncs, això, l'arribada de l'home de la Lluna al casino, a la televisió. Era molt llest, no? Molt espavilat, no? Diu inclús que tenien porcs, també. No era sol, el pagès s'ajudava també a tindre una miqueta de ramat de qualsevol bestiar per pogués, doncs, millorar l'economia. Diu que un porc se li va morir i, clar, el que passa si un es mora, segons el que té, propaga la malaltia als altres, porcs. Diu que el va obrir un canal i quan va veure el cucs que tenia dintre i tal, diu, això li va servir, doncs, d'idea per aplicar un remei i curar els altres. El Josep va participar també en la construcció del casino municipal, que era Tom de Poble, que era el casino que recordem que es va enfonsar a Cal Minguet a la festa, l'endemà de la festa major petita, que això ho hem dit i ho hem repetit. Es va enfonsar, per sort, l'endemà, que si arribi a passar a la sala de ball, el moment que hi havia la festa a Roda, que hagués sigut una catàstrofe, que haguessin mort de totes les cases. Bé, a més no pensar-hi, no?
No.
Hagués sigut terrible. Per sort, el destí no va ser tan mala passada, perquè per sort no va haver víctimes humanes, no? Bé, però aquell local va quedar inútil, l'Ajuntament va reaccionar amb moltíssima rapidesa, és a dir, l'octubre, a la festa major de l'any següent, a l'agost, ja teníem el casino municipal nou i flamant, el Josep, com tant rodencs, va participar a Tom de Poble a la seva construcció. També hi va haver, a Roda hi havia la cooperativa de pagesos, Sant Bartomeu, que es va fundar l'any 1945, no pel Josep, que llavors era molt jovenet, però aquest local, als anys 60, estava no tenia, era una cooperativa, però no tenia local propi, anava llogant a diferents locals del poble o baixos del poble. Als anys 60, als principis, estava a Calfredo, l'antic cafè de Calfredo, que havia tancat, tenia llogat la cooperativa, doncs, als pagesos. Però van decidir, doncs, construir una cooperativa nova. El Josep, junt amb altres socis, van decidir tirar-ho endavant i van començar la construcció a principis dels anys 60 d'aquesta cooperativa, que és el lloc on està avui, al costat de l'Ajuntament. Estava ja les parets fetes, dic, una gran ventada de l'any 1965, se'ls va fer caure totes les parets, tot l'aire, evidentment. Els diners que havia costat, els diners que costaria, doncs, en retirar la runa i tornar-ho a tirar endavant, doncs no feia res que no hi eren. Van decidir, doncs, aquesta colla de joves emprenedors a sol·licitar un crèdit al banc que suposava 5.000 pessetes per cada soci, que eren molts diners a l'any 65. Tot i amb això, l'any 66 es va inaugurar aquesta cooperativa i amb el temps, doncs, ja devien anar recuperant, doncs, aquesta inversió. El Josep va ser regidor també, de quan era alcalde el Fèlix Martorell, i també va formar part de la directiva del futbol atlètic de Roda. Diu, ella va estimar molt, molt, moltíssim el seu poble, Roda, no? Inclús aquests terrenys que va heretar dels pares d'aquí a la Barquera, els estaven molt festejats per posar-hi una central tèrmica. Ell no va creure que això fos bo pel poble, pel que suposava, doncs, d'impacte visual, ambiental, contaminant, no? I no ho va voler vendre, que és tret una pasterada de diners, li hagués solucionat la vida segurament, però es va negar. Aquesta central la van posar a Cubelles. Encara ja no funciona, però sembla que encara hi ha alguna xumaneia.
Sí.
També li van oferir canviar aquesta terra de la Barquera per una altra a Sant Jaume dels Domenys, molt més productiva, que aquesta terra no era massa productiva, aquesta partida. No, per no marxar de Roda, doncs va preferir mantenir-ho. I en aquesta partida de terra hi va construir, doncs, un xiringuito. Ell era tan manyós que també era bon cuiner. I volia posar un restaurant a prop de la carretera, però al final van pensar, doncs, posem un xiringuito, no?, de menjars d'estiu, doncs, al lloc on és avui, no? El van inaugurar l'any 75. i és, ja dic que està, no és el local que tenim ara, no és el primitiu, que es va reformar, aquest és nou, es va ampliar. El Joan també explica les anècdotes de que ell admirava, ell fa palès la seva admiració al seu oncle, el Josep, no? Diu, era el seu ídol d'infantesa i joventut, no? I el Josep era una persona catòlica amb conviccions religioses, quan anava a missa el dissabte al vespre, la missa passava a la botiga del seu germà, el Joan, no? Molt a propet, davant de l'antic ajuntament, i allí feien petar la xerrada, no? El caràcter d'un i l'altre era molt diferent. El Joan, el germà gran, molt més exaltat, molt més, amb les idees, més, bueno, això, més esbarat, diguem-ho d'aquesta manera, i el Josep era més conciliador, més tranquil, de posar pau, no? I diu, ell escoltava el Joan, el nebot, les converses d'ells dos, sense que ells se n'adonessin, i s'ho passava, doncs, la mar de bé, no? Bé, la desgràcia, no? El Josep va morir el 27 de juny de l'any 1977, dos anys després d'inaugurar, doncs, aquest xiringuito, no?, que avui encara manté la família, als 47 anys. Una verdadera, sí, desgràcia, una verdadera llàstima, no?, una persona molt, molt, molt jove. Va morir als 47 anys, jo, com comentava, no?, anem al principi, deixant el poble desolat, ja ho recordo, com si fos ara, no?, va ser una mort molt i molt sentida, una llàstima. Doncs, com sempre diem, quan parlem dels nostres homes i dones, s'acaba la xerrada, doncs, quan aquesta persona se n'ha anat.
I per doncs tant, sí, aquí ho deixem. Acabem. Sí. D'acord, doncs, Ernest, moltes gràcies i bona setmana.
Bona setmana a tothom. Adéu.